Fabricació pròpia.
Com avui de 1963 es va gravar la cançó escrita per John Lennon i Paul McCartney, que després va versionar All Green així de bé. Tot això el dia que, però, de l'any 1978, sembla la Candela Figueres ara, naixien Pablo Iglesias i Isabel Díaz Ayuso, sí, sí, el mateix dia. De fet, comparteixen data de naixement i també de carrera. Els dos han estudiat periodisme, però res més, eh? O potser sí, podrien compartir aquesta cançó. I Want to Hold Your Hand. Benvinguts a la tarda de Ràdio Estel, ràdio de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia. Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Ara mateix que passen de 2:15 a 3 de la tarda, d'aquí res repassarem l'altra actualitat amb l'equip del Fabricació. Després farem la digestió, Jarque?
Sí.
Ui, avui. Ai, sí, ja us esperava. Amb l'Eric Cerbató.
Sí, amb l'Eric, i tant.
Que és l'autor dels vídeos de les obres del Camp Nou. Mm. De fet, està fent un seguiment minut a minut, no?, de com evolucionen aquestes obres.
És un Camp Nouer, com diu ell.
Camp
Nouer. És aquest seguidor, un dels molts seguidors d'aquestes obres del Camp Nou, que ell grava des del balcó de casa seva. Escoltarem.
Doncs avui faràs la digestió amb ell. I després parlarem amb en Marcel Gorgori, que és divulgador musical. Ens ve a presentar l'Òpera dels Amics. Es tracta d'un concert que tindrà lloc al Liceu el proper 31 d'octubre. Un concert especial, on s'escoltarà fragments operístics que a mi es emocionen i agraden a 5 personatges populars i coneguts per tot el públic, com per exemple Carles Sans, actor i director de teatre, el sommelier i propietari del celler de Can Roca, Josep Roca, o la periodista Elena García Melero. I tot això el dia que volem parlar del fenomen clickbait, aquests titulars cridaners als mitjans digitals que aconsegueixen captar la nostra atenció, de ben segur que n'has pogut clicar algun, i fem aquest clic amb aquesta notícia per saber-ne més, però, ai, aquesta notícia no té res a veure amb el titular que has llegit, i el que busques és acumular visites i, per tant, guanyar més diners. Què ha passat? Doncs des del Col·legi de Periodistes, el Consell de la Informació de Catalunya i totes les universitats catalanes amb estudis de periodisme i comunicació han signat conjuntament un comunicat perquè consideren que el clickbait vulnera els principis ètics del periodisme. En parlarem avui al Fabricació, d'una banda amb la Susana Pérez Soler, és periodista i doctora en comunicació digital per Blanquerna, i també amb Josep Carles Rius, president del Consell de la Informació de Catalunya. Rocky Mountain High. Dimarts, que ens ve molt de gust, Candela, fer el cafè de les 4 amb sí. L'alpinista Jordi Pons.
Un referent de l'alpinisme a Catalunya.
I és que no es podria explicar la història de l'alpinisme sense ell. De fet, fa 15 dies va pujar al Monch un 4.000 per celebrar els seus 90 anys. 90 anys,
increïble.
Eh?
90 anys, vull dir, jo em costa pujar el quart pis i ell puja un 4.000.
Amb 90 anys. També tindrem a la Pi Bernat demanant la paraula Herba, la Candela, que avui mirarà pel retrovisor i ens parlarà del crim d'Edimburg. No un crim, sinó una sèrie de crims, Candela.
Sí.
Que van tenir lloc des del 1827...
El 1828.
Ah, això és un any.
Vau demanar crims?
Crims. No un, sinó diversos crims. Una sèrie de crims que el repassarà la Candela Figueres al final del programa, i amb en Joan Anton Català parlarem de ciència. Com ja sabeu, els dimarts concretament avui en parlarem de la fusió nuclear. I així arribarem a les 6 de la tarda. I like a rain. estem aquí amb aquesta realitat paral·lela. A veure, Harke, dius que ens fixarem avui amb l'altra cara de la moneda.
Sí, perquè ja està disponible, atenció, la moneda en plata de llei que commemora la majoria d'edat de la princesa Leonor.
Plata 925? Saps que la plata porta sempre un número escrit que posa 925?
Ah, doncs ella, al ser la princesa, 926.
En sèrio?
Deu ser una mica millor. És de la reialesa.
Clar, 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 clar.
El proper 31 d'octubre és el cumple de la princesa Leonor, que farà 18 anys.
31 d'octubre?
Sí, sí, sí.
Acabo de descobrir justament que va néixer el mateix dia que ma germana. Perdó, que sé que la resta de dies li importa un
no,
moneda, no?
Però, no, però
que potser sí, també li encunyen una moneda, ta germana.
Ara li vaig encunyar jo de regal.
18 anys de la princesa Leonor, que assolirà, com dèiem, la majoria d'edat. Per tant, ja podrà conduir, beure alcohol i el que segur que li fa més il·lusió, que és votar.
Segur.
Perquè la reialesa pot votar. Una altra cosa és que ho faci, això ja és decisió seva. Leonor, com dèiem, que a finals de mes farà 18 anys i de ben segur que el regal que li farà més il·lusió és el que té preparat, com dèiem, per ella, la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, la moneda de plata amb la seva cara. Com és aquesta moneda commemorativa? Doncs mira, en principi, com... Clar, amb això no poden innovar. Tindrà dues cares, com hi acostumen a tenir
no
totes
té
les
més
monedes. No, no, mira, per tractar-se de la reialesa, aquí no han pogut fer cap excepció.
No, doncs
també
n'han
hagut de fer
però
dues.
Són dues, o sigui, cara i cara o cara i creu?
Ah, m'agrada molt que em faci aquesta pregunta, perquè mira, Uri,
respon.
Què et fa gràcia? Et faria gràcia adquirir-la?
Ah, pensava que és una moneda meva.
Ah, no, no,
sí, també, les dues coses em farien gràcia.
A mi,
sí,
que a mi em faria molta més gràcia la teva.
No, la teva.
No, no, la teva. Mira, Uri, a una cara, si veu la cara, vale la redundància, de la princesa Leonor, entre seriosa i somrient, saps? Segons com la miris, una mica com la
Gioconda. Com la Gioconda.
I el text, Felipe VI, rei d'Espanya 2023, i princesa Leonor, els dos textos separats per la creu de la victòria. Que totes aquestes coses són aquells temes de protocol.
Sí, que a nosaltres se'ns escapen bastant.
Exacte.
Sí.
El revers de la moneda, perquè com dèiem, té dues cares, i trobem una reproducció en color de l'escut d'armes de l'altesa reial, la princesa d'Astúries.
Com que en color?
Amb color. Sí, és que és tot un món, això de les monedes.
Però
sí, sí.
Pintar una moneda de plata... Vull dir que
es
perd, no, el color. Sí. Ha de ser per col·leccionistes, perquè si la poses en un moneder i ja ho tens tot picat en dos moments.
Clar, ara us ho explicaré. Aquesta moneda no val per anar a comprar el pa. És una moneda que tu adquireixes i és per col·leccionar, per posar-la a una vitrina i per recordar els 18 anys de la princesa Leonor.
Sí, que té un preu,
no?
Té un preu que encara no has dit.
Mira, val 40 euros i la podeu adquirir al vostre banc de confiança. Per tant, si és que en teniu algun...
Banc de confiança.
I sí, la moneda costa...
Val 40 euros.
40 euros.
Sí, una moneda amb un valor de 40 euros.
Per tant, si circulés, serien 40 euros.
No, perquè no, després no es pot vendre. No, al contrari, Mercè, saps
sí
què passarà?
Sí que es pot vendre.
Sí? Sí. A veure, vull dir que serà més, tindrà un valor superior d'aquí uns anys, fins i tot,
clar,
a 40 euros.
Clar, potser
això volia dir.
Es revaloritza. És a dir, tu aquesta moneda la compres per 40 euros i te l'has de guardar a casa teva. Ara,
val,
si tu vols anar a l'eBay d'aquí uns anys i vendre aquesta moneda perquè, què et diré jo, 100 euros... Pots fer-ho, endavant.
Mira, precio gusto. Perdó, no et vull tallar, Marta,
no,
però ja saps que sóc un especialista
en
tallar-te. Que estava recordant, m'ha vingut aquí una imatge, que fa molts anys els meus pares, no sé per què em van fer aquest regal, em van regalar una moneda de 2.000 pessetes que es va fer especial per alguna cosa que tampoc sé per què es va fer.
Edició limitada.
Però que jo tenia una moneda de 2.000 peles amb una guardiola, que era el que tenia més valor, la moneda.
Clar, clar.
Que després no la vaig poder utilitzar mai, perquè
continuïs. Que la tens,
encara?
Sí, que la tinc
i
allà.
I com era aquesta moneda?
Doncs una moneda, com si fos una moneda de 25 pessetes, se'n recorda les 25 pessetes?
Sí.
No, la 25 pessetes és el que tenia el forat.
El forat, preciosa.
Doncs no, ni abans de les de 25 pessetes del forat n'hi havia unes de Franco que encara eren més grans.
Sí, sí, grans.
Sí.
I que després hi havia la de 50.
Sí,
que encara, val.
Doncs així de gran, però de 2.000 peles i amb la cara del rei. Ja hi havia la cara del rei.
Ah. Veus? La que no hi havia era la de Leonor, perquè encara no era nascuda.
Però ja saps on la tens o no?
Sí, 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 amb una capsa on jo hi posava totes les meves relíquies.
Ai, les dents, que et queien.
No, no,
relíquies de diners.
Dents i monedes.
Que en aquell moment eren pessetes d'una sola pesseta, perquè jo no podia recaptar més, i aquella de 2.000.
I la pesseta cara.
Sí, i alguna pedra, i alguna pedra.
Clar, com dèiem, són monedes de curs legal, però no per la circulació. S'entén?
Sí.
És a dir, que es poden adquirir, però tu no les pots fer servir per anar a comprar el pa o per anar-te a comprar comprar una, jo què sé, al cine, unes crispetes.
Per això ens preguntava, o sigui que no circularà.
No. Se n'han fet, per cert, 1 milió d'unitats, que tampoc tinc criteri per determinar si és molt o si és poc.
Crec que no són tantes, eh?
Us dono aquesta dada.
Has d'haver demanat al teu banc amb temps. Vull dir, això és com les entrades de la Taylor Swift que ens explica cada dia a la Marta,
Sold out.
Clar.
Com un pim-pam.
No, i n'han fet poqueta, relativament, perquè, clar, evidentment, d'aquí uns anys doncs, encara tindrà més valor. És el que té la llei de l'oferta i la demanda. Bé, deixeu-me dir que no és la primera vegada que la princesa d'Astúries apareix a una moneda. Fa 4 anys, i per commemorar els 1.300 anys del reino d'Astúries, va sortir a una moneda acompanyada del seu pare. Junts.
Què va dir? La moneda, el pare de...
La Leonor amb ell.
Amb una mateixa cara, tots dos.
Va, no era un bicèfal. Sí, era que... Ah, exacte.
Cara,
sí.
Una mateixa cara, tots.
Sí, un en primer pla i l'altre com a dalt.
Cara
no?
De la moneda.
El relleu i baix relleu. Però això no s'havia fet abans també amb la exreina i l'exrei, els emèrits, vull dir, amb els cèntims. Jo recordo això. La cara del rei emèrit i darrere... Com en més
com
baix relleu. Sí,
el
la cara de la reina.
Ah, la reina. Sí, deixeu-me dir que aquesta moneda que us deia, de la Leonor, clar, hi havia una pega que no semblava ella a la moneda que li van fer fa uns anys.
Amb el seu pare.
Exacte. De fet, se'n van dur moltes crítiques, aquesta moneda. Per tant, la que avui ens ocupa és la primera moneda on es reconeix el rostre de la princesa Leonor.
Has enganxat la foto aquí?
No, no, però m'heu de creure, perquè s'hi sembla molt.
Sí, però tu l'has
vist, eh? Sí.
Surt amb la boina gran C?
No. Surt amb el cabell deixat anar, mirant cap a un costat, que això fa molt de reialesa.
Recollit no, eh?
Tres quarts.
No, deixat anar.
És raro.
Sí. Mira, una notícia aquesta de la moneda que m'ha fet pensar i m'he preguntat... Hi ha molta gent interessada en la numismàtica?
Muy buenas a todos. Quería daros la bienvenida al canal de YouTube del blog numismático. Llevamos divulgando la numismática en el blog numismático desde el año 2009.
Oh, 2009, eh?
Tinc una pregunta. De què anava aquest tall?
Jo què sé. De
numismàtica podria ser? Ho he dit 8 vegades.
És un altre ritme que l'energia d'ahir.
I és difícil dir-ho, eh?
Numismàtica, ràpid.
Doncs clar, jo, si em preguntava si hi havia gent interessada en numismàtica, evidentment que n'hi ha d'aquestes persones, perquè si hi ha catadors professionals de begudes energètiques, com no hi haurà aficionats a la numismàtica?
Hi ha gent per tot.
El que sentim és un referent en la matèria, el que sentíem ara fa uns instants, que és el Lluís Calleja, autor del blog Candela... Numismàtic.
Home.
Molt jove, té 39 anys i és enginyer de telecomunicacions. Per tant, és un tio intel·ligent. Va néixer a Palència i des de petit que doncs, col·lecciona coses. Va començar la seva carrera de col·leccionista de nen amb el first del col·leccionista, que és col·leccionant clauers.
Ah, em pensava que anaves a dir amb aquelles de...
Col·leccionista de nen.
No, d'aquelles RGA editores, que sempre hem col·leccionables.
Això, ja són fascicles, no?
Això és diferent, això és una altra matèria. Durant l'adolescència va passar el segon curs de col·leccionisme amb ampolles de licor en miniatura.
Home, clar, ja tenen el seu rotllo, eh?
I en va aconseguir 4.000.
4.000?
Que no són poques.
Jo les col·loca
4.000. Home, però són miniatures.
Són petites, són menudes.
També et capen totes al maleter del cotxe, eh?
Són una bona colla, eh? El minibar.
Netejar-les, mare meva.
I què?
I mira, no va ser fins als 20 anys que va començar amb la seva autèntica passió, que són les monedes. Com que és tota una institució, el Lluís forma part de moltes associacions dedicades a la numismàtica, entre les que hi destaca la Societat Catalana d'Estudis Numismàtics. És la Societat Catalana d'Estudis Numismàtics, una filial de l'Institut d'Estudis Catalans, que són antic, però res més lluny de la realitat.
Actualíssim.
Va estar una associació creada l'any 1979 i alerta perquè és l'únic col·lectiu científic de la seva especialitat existent en l'àmbit català.
Sí.
I per ingressar-hi, ja sé que us veig els ulls brillant... Doncs heu de ser investigadors, per tant...
Ah, no podem, si no som investigadors.
No.
Investigadors de què?
De suposo.
Ah, bueno, no, vull dir que potser investigadors
de crims.
Cadascú de
l'Ocel. Hi ha alguna carrera d'investigador, si hi ha algun títol, o puc dir, em dic Oriol i soc investigador.
Has d'haver publicat alguna cosa relacionada amb el tema de la numismàtica. Dit això, i sense deixar el fascinant món de la numismàtica, us proposo un recorregut per algunes de les monedes acunyades, reals, val a dir, són reals, eh?, més simpàtiques de la història. Comencem amb una moneda que és un tresor per als numismàtics més fervents.
Perdona que talli una altra vegada, però tu avui tens una aposta amb tu mateixa, que és quantes vegades pots colar la paraula numismàtica en menys de 10 minuts, no?
I dir-la bé, eh?
Jo
m'insisteixo.
De moment no m'he equivocat. Però
de moment em porta 150, pel que faig.
A veure, aquesta que us presento ara és un autèntic tresor. com dèiem. Us deixarà parats, eh?
Curioses, eh?
Sí. Una moneda que s'emet des del 2010 a Benín, un país de l'Àfrica Occidental, i és, atenció, la moneda de marihuana. A veure, aquesta moneda forma part de la col·lecció de monedes commemoratives dedicades a les plantes del món.
La Candela ja la va buscar.
Sí, home, i és que no, encara no has escoltat el millor, Candela. A una cara de la moneda s'hi pot veure a tot color una fulla de marihuana que, atenció, si es frega, desprèn la característica oloreta d'aquesta herba terapèutica.
És aquesta?
És aquesta, és aquesta.
Home, doncs...
A tot color és a tot color verd.
Home,
la fulla és verda, també.
Sí, però la fulla ja va posada.
És preciosa, sí, esclar. Hi ha el dibuix de la fulla de marihuana.
I quan passes per l'aeroport no et detenen aquí, clar, això, perquè... Home, això...
En principi és només olor.
Clar, és l'oloreta.
Oh, olor. Els gossos oloren tot,
sí,
eh?
Sí, és veritat. De fet,
també és veritat que si et passes el dia fregant-la, hi ha un dia que deixa de fer olor. Vull dir, a veure, això no és etern.
Ara m'he recordat a la meva àvia amb aquest comentari. Oh, els gossos oloren tot, nen.
Però el món és molt gran. De monedes n'hi ha moltes més, com ara la moneda que parla. Una moneda encunyada a Mongòlia l'any 2007. A una cara hi podem veure la cara del president Kennedy.
Oh.
Tenint en compte que, clar, és un bip, fins aquí tot entra dins la normalitat, perquè, com dèiem, aquesta és la gent que normalment apareix a les monedes.
No queda normal dir que és una moneda de Mongòlia amb la cara del president Kennedy. Vull dir, normal ja no és
clar,
normal.
Això, aquesta connexió tu has investigat com a investigadora.
Oh, i tant, no.
I què?
Què vols dir, què?
No, però això...
A veure, Mercè,
concentra't.
Jo no sóc de la Societat Catalana d'Estudis Numismàtics, jo no sóc investigadora.
A veure, Jarque, tu que t'has preparat aquesta peça, sí, aquesta moneda, sí. El que preguntava la Candela, quina relació té?
Exacte.
Doncs mira,
la cara de Kennedy...
Mongòlia.
A Mongòlia.
I una moneda que parla.
És que clar.
Però és que us deixarà més parats del que us responsabilitzaré.
No ho saps.
I saps què serà el millor? Sí, que no serà Kennedy qui parlarà d'aquesta moneda. Ja veurem, sí, qui parlarà.
Va, deixem-la acabar.
A veure, el que crida més l'atenció d'aquesta moneda, més enllà que sigui de Mongòlia i hi hagi aquest home, hi hagi la cara d'aquest home una cara, és que Kennedy té un missatge per nosaltres. D'acord?
Sí.
La moneda té un enginyós mecanisme que fa possible que, pressionant un botonet que hi ha la cara del darrere de la moneda, se senti la mítica frase que el president Kennedy va pronunciar en el seu discurs de la visita a Berlín l'any 1963. Ich bin ein Berlin. Deia que és molt estrany.
Ara ho entes tot.
És molt estrany que sigui una moneda de Mongòlia, però a mi em resulta molt més cridaner que hi hagi una moneda amb un botonet que tu apretes.
És estrany tot.
I surt Kennedy parlant en alemany.
En alemany, quan ell va visitar Berlín, que va dir, ich bin ein Berliner, jo sóc berlinès.
Perfecte.
I és que se les pensen totes. He consultat diverses fonts.
No veig el botonet, t'he de dir.
I als cercles numismàtics es comenta...
Giro la moneda.
Sí, es comenta la moneda. Que la moneda ja no parla, perquè com si s'hagués acabat la pila. És a dir, la gent que en fa col·lecció i que evidentment, com us podeu imaginar, aquestes monedes valen ara mateix una calarada.
Com funciona aquesta
moneda? La pega, doncs és que no...
Calla, ja veig la moneda.
Ja no parla.
Ja veig el botó, crec que el botó està just damunt del...
Del nas, de...
Del lombro dret, de l'espatlla dreta del Kennedy.
De la persona que simbolitza.
Del Kennedy, perquè hi ha com una espècie... Mira. Hi ha com una espècie de...
Veus?
Que si hagués sigut el pit,
sí,
dins pobre Kennedy, sobre que el van matar.
Pobret.
Sí, ja deu ser això.
Deu ser
sí
això.
Que és el Kennedy. Sí.
Veus?
Sí.
Va, deixeu-me tornar a la moneda commemorativa dels 18 anys de la princesa Leonor. Que recordem, ja està a la venda. Jo proposo que se'n faci una edició especial, una mica amb el mateix mecanisme que la d'en Kennedy. La moneda hauria d'incorporar un botonet que, quan s'apretés, es pogués sentir, per exemple, un fragment del discurs que va fer fa uns mesos la princesa Leonor durant la gala dels Premis de la Fundació Princesa de Girona 2023.
Majestats, autoritats, patrons, amigues i amics, bona nit i benvinguts. Bona nit, deix que et porti en braços
fins al llit, geu ben a la vora. I jo estava esperant que és una imatge de la moneda
de la Leonor?
Sí,
sí. La podem buscar. Jo estava esperant sentir la versió original de la moneda de Kennedy.
És que no l'he trobat, sonava, perquè ja no parla. Ja ha perdut el so. Sí.
I aleshores ningú el va gravar abans de que deixés de parlar.
No, perquè no existia
parlar.
YouTube.
Ostres.
No existia.
No existia.
No existia.
No podia guardar.
Moneda Leonor.
Mira, la trobareu a internet, eh? Sí, sí. Mira.
Goita, ja està. Mira.
Sí que és clavada.
Sí, sí que porta el cabell, ja.
Oh, a veure, a veure.
Sí, sí. Va, 10 minuts i arribem al punt de les... Voleu continuar parlant amb monedes?
No, 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 vull dir que realment està molt bé.
És que enganxa, la numismàtica.
També et diré que...
Ja ho he dit una altra vegada.
Que, a veure si sembla, però també la podries confondre, eh?
Ui!
Amb qualsevol borbó.
Tu hauries de veure la que li van fer fa uns anys.
Sí, que és veritat, no se sembla gaire.
Té una cara així com borbonil, ja m'enteneu.
Ai, en fi, va.
Borbonesa.
De la família. Jo et veig a tu amb cara de que no et pots treure del cap alguna cosa que et preocupa, que t'amoïna. Ens ho expliques?
Relatar.
Va, vinga,
anem-hi. A Ràdio Estel, fabricació pròpia.
Va, Francisco, què és allò que no et pots treure del cap? Alguna reflexió, alguna cançó, algun tuit?
Avui us porto...
Alguna moneda.
No, això és que sempre em passa el mateix. No em podré treure el cap el que ha dit la Marta un segon abans. Va, us porto l'últim crit amb la picaresca. Picaresca.
Feia temps que no ho feia, eh?
Dura.
Dura.
Poble de Roca Dura.
Que bé.
La broma s'ha fet sola, perquè he buscat picaresca a Spotify i m'ho ha pica piedra. Dic, si ho diu l'ordinador...
No ho dic jo, eh? Ho diu l'ordinador.
Allò que, obligat
que acaba de complementar el que escrius, no?
No, jo he posat picaresca. Ah, i he posat pica piedra, el primer que surt. Dic, va, doncs som-hi. Per què no? Fem-ho. Picaresca, una tècnica que històricament s'ha associat a Espanya, però que no circumscriu a la idiosincràsia d'un sol país. Picaresca és denominació d'origen al món. Es pot trobar a tot arreu.
A tot arreu, eh?
Sí, sí.
El titular el trobem al diari 20 Minutos, que és la garantia d'aquelles coses que jo no em puc treure del cap.
Sí, tu, 20 Minutos...
No. És una font inesgotable.
Jo crec que l'hauries de deixar de llegir, perquè és que no deixa de...
I llavors milloraré...
Clar, perquè és com una droga.
Ah, clar, clar.
Saps? Tampoc no pot, no pot.
És inevitable.
És molt idol.
I vull què, i vull què, i vull què. I el titular diu així. Un cara dura de nacionalidad lituana ha sido detenido tras presuntamente fingir un infarto en 20 restaurantes de todo el país para evitar pagar la cuenta.
Sí, mira, titular...
Què? Com...
Home...
És el de la foto?
És el de la foto.
Ui, aquí acabava de tenir l'infart en aquesta foto.
Suposadament.
Té cara...
És boníssim.
No sé què té cara.
A mi m'agrada el concepte presuntamente. Vull dir, en el cas que ens ocupa, presuntamente és quelcom que no es pot allargar massa en el temps.
Clar, clar.
En principi,
o el temps o no el temps.
Quan arriba l'ambulància, se sap si és o no és un atac de cor. Una mica de Sant Eligius, recordeu?
No?
A cor obert.
Sí, home, sí, i tant.
Mai millor dit.
El modus operandi d'aquest Kenneth Branagh de les aturades cardíaques era demanar menjar i beguda fins a rebentar i, en acabat, dur a terme una representació digna d'Òscar per evitar pagar el compte. La foto que teniu al guió és del moment després de fingir un atac de cor.
O sigui, quan ja li han dit, ja està, eh, no? Ja...
Jo crec que és quan arriben els sanitaris i la policia.
Jo crec que és otra vez, aquest, una altra vegada, aquest passat.
Jo crec que és quan li donen el compte i aleshores fa... i es queda allà penjat. Saps? Perquè té un ull encara com a la... de veure les xifres.
Però jo crec que l'ull mig obert és de dir, s'ho creuen o no s'ho creuen? Ell està com amb l'ull tancat allà... i va obrint de dir, ara s'ho creuran, ara s'ho creuran. Val a dir que és bastant convincent, la imatge.
No, sí, està clar. Sí,
mira, fem una cosa als nostres oients. Si volen veure la imatge, està pujada. Sí, ja
vols dir que cal pujar-la, Mercè?
Sí, cal pujar-la.
Podríem haver pujat la foto de la Leonor, la de la moneda, però d'aquest senyor.
El trobareu a fabricació pròpia. És fa pròpia, eh? Que encara no ho sé dir jo. Fa pròpia.
Sí. Perfecte. Voleu escoltar el testimoni colpidor del darrer afectat?
Per favor. Hi ha un testimoni.
Escoltem.
Hizo como que se desmayaba, se tiró en la puerta del restaurante y estuvo ahí tirado como haciéndose el inconsciente hasta que vino la policía. Lo identificaron y identificaron que era el gastrojeta. El gastrojeta. El gastrojeta. Jeta, 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 jeta.
El tenen fitxadíssim.
Home, és recurrent. O sigui,
és el most wanted. Delinqüent
reincident. Exacte. L'esperat del cas del gastrojeta. Aquest bon home té un currículum força dilatat, sobretot a la zona de la Costa
Blanca. Com l'estómac.
Ha sido detenido 20 veces por cometer infracciones como esta.
Se sienta y el que no lo conoce, whisky y doble. Chica.
El año pasado nos la hizo al lado, en el restaurante del lado. 80 euros de cuenta.
Pot ser que estigui cometent com es diu, un error de principiant, que és anar agafant...
La localització.
Sí, que és anar què? Agafant atacs de cor en bars que es toquen, no? Perquè al final... Vull dir, un atac,
és molt rara,
un atac de cor en un bar és una cosa que se sap en el bar del Sociedad. L'altre dia, ¿sabes qué le pasó?
Un moment, i 80 euros de compte, ell sol...
Aviam, pel que he llegit, l'home es demana paelles...
I whiskies.
Paelles i whiskies dobles.
Per què dic whiskies?
A raudales.
O sigui, però sí que és veritat que si el gastrojeta, per exemple, va acompanyat de la família, també s'entén que si li agafa un infart, tampoc se'n va a l'ambulància i els cambrers li aniran a demanar el compte a la dona, no? O als fills. Vull dir, no ho faig lleig.
Estàs preocupat.
Oh, amic gastrojeta, recorda el conte d'en Pere i en Llop, perquè amb aquesta dieta de paelles i whiskies, els hi ha menys pensat, tindràs un atac de cor i ningú no et creurà.
Mira, doncs, amb aquesta lliçó anem a publicitat aquí al Fabricació Pròpia i a la tornada, com sempre, en penúltima hora.
Ràdio Estel. La teva actualitat la trobes a radioestel.cat. Segueix tot allò que t'interessa a la nostra web i estigues al dia del que t'importa. radioestel.cat. La teva actualitat sempre al dia.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia.
Dos minuts i ens situarem al punt de les 3 de la tarda, moment de connectar aquesta hora, avui amb el taxista Toni Girabalt. Què tal, Toni, com estàs? Bona tarda. No el tenim, el Toni. A veure. Toni Girabalt, què tal, com estàs? Molt bona tarda.
Hola, bona
tarda. Hola, Toni, com estàs?
Bé, mira, aquí descansant un momentet, he acabat de dinar ara mateix i descansant.
Perfecte. Com tenim el trànsit avui? Perquè ahir va ser un dia complicat, Toni.
Mira, avui millor que ahir, però és que ahir va ser, és que no... Jo penso que feia anys que a Barcelona no es veia el col·lapse que va haver-hi ahir. Però jo puc dir-te que per fer 300 metres vaig estar 20 minuts. Des de la plaça Kennedy, el passatge Foraster, vaig estar 20 minuts parat, per arribar-hi. O sigui, ja et pots imaginar, i molts clients que avui m'han comentat que ahir van agafar el cotxe perquè plovia...
Sí.
És que, bueno, entraven a les 9 i arribaven a la feina a les 11.
Clar, perquè, Toni, això ara que deus tu, o sigui, els dies de pluja, no us vam portar bé. Vosaltres ho noteu? Noteu un increment clar, no?, dels clients?
Sí, sí, hi ha més clients. Els dies de pluja hi ha més clients, però saps què passa? Els dies de pluja la gent, la majoria de gent, deixa la moto al gras i agafa el cotxe. Perquè, clar, jo ho entenc, és que el terra mullat amb una mica d'oli de cotxe, allò el patina, que no vegis, no? I, esclar, jo entenc que la gent deixi la moto al graig. No, després, esclar, s'incrementen els cotxes, ja estem parlant que Barcelona és una ciutat que, sobretot a la part alta, de Mitre en amunt, amb l'hora dels col·legis i tot, sempre està molt ple de cotxes.
No t'hi vulguis trobar, sí.
Que puntes de motos ja tinc cotxes. És caòtic.
Per tant, Toni...
Ja va haver-hi un accident a la Ronda de Dalt.
Sí, al matí, a primera hora.
Sí, al matí. També va estar dues hores tallat.
Jo entenc que, per tant, aquests trajectes, clar, es fan més llargs, per tant, més temes de conversa, no? O més... quin és el tema més comentat?
Bueno, aviam, la gent... El tema més comentat, suposo que deu ser un clàssic, és la guerra que hi ha a Israel, no? Tothom en parla d'aquest tema perquè la gent està espantada. Perquè dius, mira, la d'Ucraïna ja sabíem que d'entre Europa, d'aquest senyor Lucabol i tal. Diu, però això d'Israel fa molts anys, diu que existeix, han fet una ofensiva i, a més, la gent el que els ha espantat més és que Iran digui que s'hi pot posar Sí, segons com vagin les coses. Clar, això sí que és perillós, eh? I la gent està molt espantada per aquest tema, eh?
Ja m'imagino.
Tothom parla.
Tothom en parla. És el tema més comentat, molt probablement, en aquestes 24 hores, no, Toni?
Ara mateix sí, eh? El tema més comentat va ser el col·lapse d'ahir,
sí?
i la guerra. Això la porta molt... Sí, aquesta guerra precisament els ha espantat molt.
Escolta, quina ha estat la carrera més llarga del dia i la més curta que has fet avui, Toni?
Mira, la més llarga d'avui he anat a recollir una senyora a casa seva, sí? Una senyora uns 30 i pico d'anys, i hem anat, perquè és l'aniversari del seu marit, i hem anat a una botiga a comprar el regalo pel seu marit.
Ah, i l'has acompanyat?
Sí, jo he parat. Ella ha entrat a la botiga, ha anat a comprar el regalo, després ha sortit, després hem anat al carrer Ganduixer amb un lloc de menjars preparats i he comprat el dinar.
Carai.
I després he anat a una pastisseria a buscar el pastís. Després he tornat a portar a casa seva. Hem estat ben bé una hora i alguna cosa.
Sí.
Però
la coneixies amb aquesta clienta? Vull dir, o ha estat que l'has agafat del carrer?
No, un servei d'emissora. Ha entrat un servei d'emissora, ella truca a Ecotaxi, i l'he anat a recollir i m'ha explicat que és l'aniversari del seu marit i que, bueno, que avui feia un dinar una mica més
especial, així,
romàntic, que podríem dir, entre cometes, especial, i que, bueno, li havia comprat un regal.
I què li heu comprat?
No ho sé, no m'ho va dir.
Oh.
És d'una botiga d'alta gamma, precisament, de Montaner, que, de fet, jo mentre m'esperava vaig mirar els aparadors i realment hi havia roba per home molt xulo, vull dir que si ja vols fer-me un detall, ja t'hi portaré.
No t'has atrevit a entrar a comprar tu alguna coseta per tu?
Diria que no, Toni.
Jo vaig amb uniforme. Saps que nosaltres a Ecotaxi anem amb uniforme.
Ah, no ho sabíem, això.
Ah, sí? Però sí, sempre els demano i no, ara no m'havia fixat mai en l'uniforme.
Ai, candela. T'ho prometo.
Sí. Mira, nosaltres portem a l'estiu un polo blau, que a més a darrere portem a l'esquena l'Ecotaxi, i a l'hivern portem una camisa blau cel.
Ah, molt bé, perfecte. Escolta'm una cosa, també suposo que, Toni, t'hem comentat aquests dies la calor, que sembla que marxa, que ve, que torna...
Bueno, diuen que demà torna la calor. De fet, ha fet fresc aquests dies amb la pluja, eh?
Sí.
Però bueno, no parla gaire de la calor, eh?
Per cert, aquesta ha estat la...
Una època...
Sí, digues, perdona, que et tallo, digues.
No, que és una època d'una mica que ves com vulguis. Veu gent amb gabardina, gent amb màniga curta, gent amb samarretes, gent amb no sé què. Vull dir, veus una mica de tot. És l'època de riure, que dic jo.
Exacte, amb sandàlies, amb bambes, amb botes.
De tot.
Toni, et dèiem la carrera més llarga del dia i la més curta.
La més curta del dia ha sigut un senyor que, pobre home, anava en carosses i no podia caminar gaire bé, i l'he anat a recollir allà que havien de ser quarts de dues, d'un restaurant, i l'he portat a casa seva, que, bueno, que era tres carrers.
Bueno.
Però, aviam, han sigut, em sembla, 900 metres, ha sigut la més curta, però és que és un senyor que no podia caminar.
Clar, home,
clar. Havia d'agafar taxi, sí o sí.
Doncs, escolta, Toni, si et sembla, com sempre, acabem amb la previsió del temps i el trànsit d'aquest dimarts. Què ens en pots dir?
Aviam, per sort no és el d'ahir, això ja per començar. Aquest dimarts, doncs ara s'està bastant bé, el que passa que sí que quan surtin els nens del col·le es començarà a complicar la cosa. I a més, últimament no sé què passa, que la ronda de dalt, a partir de les 4 de la tarda de direcció Besòs, sempre va molt, però molt plena.
Molt atapeïda, eh?
Plena. Sí, molt, molt, però moltíssim, eh? Vull dir-te, jo si faig un aeroport per aquelles hores, intento entrar per la Gran Via, que si no allà em puc quedar enganxat. I el temps, doncs ja ho veus, ara surt el sol, ara se'n va, i que demà pujan les temperatures. Vull dir que no saps si posar-te el polo de màniga curta...
O la camisa d'hivern.
No saps, perquè si vas amb el polo tens fred, i si poses la camisa tens calor. Vull dir que és allò que no saps mai.
Una loteria.
No saps mai.
Ai, Toni Girabal, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé aquest descans i ens escoltem la setmana que ve. Una abraçada.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Estàs escoltant Fabricació Pròpia a Ràdio Estel.
És que no sento d'una orella, ara.
Anava a dir, a veure si continueu cantant tiri-tiri-tiri.
Ara, ja està.
I es connecta l'altra.
I es connecta l'orella.
Cap a on viatgem, candela, avui.
Doncs el 17 d'octubre de 1970 era un dissabte i en notícies internacionals destacava la notícia de cada segon neix un xino.
Ai!
Perdoneu-me, però és que m'he vist obligada gairebé a recuperar aquesta meravellosa cançó que vaig posar la setmana passada per explicar-vos explicar els Jocs Olímpics de Tòquio.
Sí.
Tòquio-Xina està en el costat. No... Doncs mira,
ja està.
I de fet he traduït el títol perquè és cada segon nace un xino i he dit cada segon neix un xino i seria xinès. Que no se m'enfadi el senyor Virgili.
Però és igualment, són molt xinesos, eh?
Són molt xinesos. Aquesta important dada és la que va donar el ministre espanyol del moment, López Bravo, en un periodista que li va preguntar sobre relacions diplomàtiques entre Xina i Canadà. Que dius, una resposta que no té res a veure?
Res.
O sigui, Mercè, com va la relació diplomàtica entre Xina i Canadà? Resposta.
Res. És un xino cada segon.
Que
no ho sabia, això.
Doncs es veu, no sé, no sé a què venia el cuento, però...
Però ell ho volia colar.
Ell ho volia colar i el periodista va dir, bon titular, a mi m'és igual, i agafo i poso el titular. El ministre espanyol va respondre més preguntes sobre la política interior espanyola. Ja no vull ni saber què va respondre. Tu li preguntes què tal el PIB i et diu, les pomes de Lleida són boníssimes, segur. I també li va preguntar sobre la llibertat religiosa, on va dir... Los protestantes, todas las confesiones, son tan libres como los católicos.
Vull dir, ja està.
Dius, de quin país estem per... Entenem que d'Espanya, però vull dir, ell també va fer la seva. Tampoc venia molt, molt ajustada i acurada la resposta, no era, però endavant amb el ministre López Bravo i les seves sortides per la tangent, que jo sóc periodista a l'època i et dic que vull anar a totes les rodes de premsa.
Sí. Perquè no t'esperes, no t'esperes mai el que et dirà.
Són curioses.
Però els polítics tampoc és que...
No, però... Mira,
el Rajoy, no?, que també
em deia que... El Rajoy...
Era un especialista, no?,
per sortir-se també. Té un art especial que també diré que el seu successor actualment, el Feijó està gairebé superant el mestre. Eh? Va, més notícies. Un americà volia comprar un castell al País Basc.
Ui!
Ja em perdonaran els bascos perquè no tinc ni idea d'euskera i no sé què diu la cançó i només vaig posar canción en euskera.
Sembla d'amor.
No. És de Ken Zaspi, que és un grup que m'agrada molt i que, de fet, han versionat una cançó català, que tenen una cançó cantant en català, però no sé de què va. Potser, diu, hi havia un senyor americà que volia comprar un castell. No
Ken Zaspi, es diu.
El castell en qüestió estava a Gauztegiz de Arteaga. En fi, de veritat, no tinc el paladar jo per pronunciar aquestes coses. Un municipi de Biscaia d'uns 850 habitants. El castell havia estat propietat, no us ho perdeu, de l'emperador Napoleó III, és a dir, de Napoleó Bonaparte, i de la seva esposa, Eugènia de Montijo, que era una aristòcrata espanyola, que al casar-se amb Napoleó doncs, es va convertir en l'última emperatriu de França. El castell estava situat a 39 quilòmetres de Bilbao i a 5 de Guernica, ara ja podeu posar les coordenades en el mapa, sí, i estava rodejat d'un pinar preciós. Tenia una base quadrada, quatre pisos, era, o sigui, quatre pisos, són
molt bé,
i una torre de vigilància.
Carai, molt complert.
Totalment. Vull dir, què més li falta a un castell?
No res, gent que hi visqui, l'americà.
Sí, i una fossa, l'americà i una fossa, ja està. Es veu que a Napoleó li agradava bastant aquest castell perquè en el segle XIX hi va invertir una fortuna per reformar-lo i convertir-lo en, com diu el diari, una autèntica joia del estilo rococó sobre la base d'un antiguo recinto del segle XV. O sigui que el castell ja tenia els seus anyets quan Napoleó... Per això la reforma, perquè, clar, del 15 al 19 passen anys i al final...
Sí, tant.
Bueno, s'ha d'anar... Les tuberies s'ha d'anar reformant. Ara, però, estava mig en ruïnes perquè havia perdut la muralla exterior que protegia el castell i també es veu que hi havia hagut destrosses en el seu interior per culpa de l'acció de desaprensivos. Desaprensius.
Els grafiteros.
Els grafiteros de l'època es deien desaprensius. Tot i així, un americà havia comprat el castell, al parecer, per el precio de 25 milions de pessetes. Ara, compren russos, antes es compren els americans. Clar. Els americans. I d'un castell passem a un parc que es volia crear per animals abandonats. La idea era de la Societat Protectora d'Animals i Plantes i asseguraven que no som... Ho havien de dir així, perquè...
Però ells ho deien, això?
Ells deien textualment el que diré ara, perquè, clar, ells el que volien era crear un animal de... un parc d'animals abandonats i això per l'època ja era molt progressista.
Molt progressor.
Clar, ells deien, no som ni unos chiflados, ni un grupo de viejas solteras, nos mueve el bien del país y de sus habitantes, queremos revalorizar, dar sentido a la protección de animales y plantas.
Sí, això són declaracions d'aquesta societat protectora.
Com per justificar-se,
com per justificar,
no?
Que estaven demanant un parc només per animals abandonats. Jo, directament, un gest que per mi es mereix tota l'admiració del món i un fort aplaudiment, i és que era una llei molt, molt innovadora el 1970. Penseu que en aquella època els animals i mascotes estaven abandonats a la seva sort al moment que, si escapaven de la masia on estaven o no servien pel que havien de servir, els abandonaven. La societat funcionava legalment des de 1932. Vull dir, ja portaven temps en dansa i tenien com a principal objectiu doncs, crear això, un parc a Madrid, enmig de la natura, que acolliria animals sense sostre i facilitaria l'assistència sanitària gratuïta a tots els animals.
Carai.
També els animals d'aquelles persones que no poguessin cuidar-los sí. o atendre'ls adequadament per falta de recursos. El parc tenia un pressupost de 5 milions de pessetes, això és una pasta, i acolliria gossos, gats i ocells, majoritàriament, que eren les mascotes del moment. També volien instal·lar-hi una escola de gossos pigall. Jo ho trobo tot superavançat. Per aconseguir-ho, els socis de la societat animal, però... A veure, aquí el tema sempre és els quartos. Els quartos no acaben d'encaixar.
I què necessitaven?
Perquè ells eren uns 2.000 socis i pagaven 10 pessetes mensuals. Vosaltres feu números per arribar a aquests 5 milions de pessetes...
No arribaves.
No arribes.
Impossible.
Es queden molt curts, eh? Sí.
O fas un Verkami o una cosa d'aquestes o no arribes. Bé, i clar, amb la notícia, doncs, què pretenien? Que la gent s'assumés i els hi donés diners. Però fins al moment no havien rebut cap ajuda ni subvenció. Una pena, perquè
ostres,
era un projecte superinteressant.
Ostres, llavors no van poder-ho tirar endavant.
No ho sé, jo, de moment estem a 17 d'octubre. Jo, Mercè, si vols, demà et miro el 18 d'octubre.
Sí, mira'ns-ho, això.
A veure què passa, com evoluciona.
Pobrets,
sí. Crec que tardarem uns anys a veure si realment aquest parc es va arribar a fer a Madrid. Clar. Però de moment... De
1970.
Moment, hi havia la idea. Que ja,
la idea
que
ja és molt.
Ja és plantar la llavor.
Ah, exacte, i que es volgués tirar endavant.
I després ara... Anys més tard ha arribat la llei de protecció animal.
Trigat una mica, però ha acabat arribant.
Però ha acabat arribant, va. I acabem, pel que a mi és la notícia del dia, le roba la motocicleta dos veces en pocas horas.
Quina mala pata, tu.
Home... jo ja li he dit al propietari paleto, no, és que no se li pot dir res més a algú que li roben dos cops la moto de forma seguida, però tenia un nom, es deia Manuel Fernández, i era veí de Gijón, Astúries, i el Manuel havia sortit de casa amb la moto per fer diverses gestions, és a dir, un dia d'encàrrecs, d'encàrrecs, que tu surts a primera hora al matí, i l'havia deixat aparcada al carrer. Ah. Arriba a la primera botiga i deixa la moto aparcada al carrer. Ah. I quan surt, doncs, vaja, la moto
ja no hi era. És.
Tenia l'encàrrec a la mà, però la moto no hi era. El Manuel, però, era un tio animat, i va dir, Manuel, busca la moto. Val. Busca la moto, que no has tardat tant, que no pot ser gaire lluny.
Clar.
Va començar a buscar pels carrers del costat i també l'altre paleto que li va robar, que no se'n va anar gaire lluny, i la va deixar aparcada en una botiga del costat.
No
ho va tenir en compte.
No ho va tenir en compte.
Home,
no va,
poca vista.
No va pensar que el Manuel era una mica més llarg
clar.
que el paleto que li havia robat primer i li, doncs,
clar, la buscaria.
Llavors el Manuel diu, saps què? Marxa d'aquest poble, que havia anat a comprar Gijón,
claro.
diu, torna a casa... i no temptis la sort, que si ja te l'han robat una vegada, vés sí. a casa, agafa la cadena de seguretat i torna a Gijón a fer les compres.
Clar.
Sí. Vull dir, que ella tenia tot un dia de recados programats.
Clar, no? clar.
Llavors, torna al seu poble, que era un poble que es diu Llanos, que està uns quants quilòmetres, i just quan puja les escales de casa per anar a buscar la cadena, doncs quan surt, aquí hi havia algun altre espavilat que va decidir robar-li la moto.
Noi, Manuel...
Però un moment, però, ara però d'on va treure aquesta segona moto?
No, la seva, és la mateixa.
La va trobar. És veritat.
És que no m'escolta, massa, perquè mira l'hora, perquè vaig una mica justa.
No.
Però a mi el que m'agrada és que... Bueno, m'agrada, pobre Manuel, no m'agrada, sí. em sap greu. M'agrada com acaba la notícia, que acaba explicant que el pobre Manuel que va haver d'anar a posar la denúncia a la policia a peu.
Ai, perquè, clar...
Ningú va portar el pobre Manuel.
Però això ja és... I el mateix dia, en poques hores, eh?
Temps d'anar a fer un recado, d'anar a fer un encàrrec, sortir, no trobar-la, donar un tomet pel barri, trobar-la, anar a casa... Jo crec que en dues hores li van robar dos cops la moto. Compra loteria, noi, perquè...
Sí, perquè
tens números.
Tu dues
vegades tens
bons números. Tens bons números. Vinga, va, doncs gràcies, Candela, per aquestes notícies vintage d'un dia com avui, de 1970. Marxem a publicitat, però abans, Jarque, amb qui fas la digestió?
Doncs mira, avui amb l'Eric Cerbató. Amb ell parlarem de les obres al Camp Nou, perquè és el responsable del compte de TikTok Camp Nou Now.
Ràdio Estel. Ràdio Estel a la teva mida amb l'app de Ràdio Estel oficial perquè escoltis els continguts que t'has perdut, l'actualitat que et falta, els podcasts que segueixes i el canal exclusivament online Ànima Estel. És l'app de Ràdio Estel. És la teva. Ràdio Estel.
Escoltant, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Ara mateix que passa d'un quart de 4 de la tarda, estàs escoltant el Fabricació Pròpia, i les obres del Camp Nou us expliquem tot seguit. Ja sabeu que estan de moda, Harke?
Sí, tothom en parla.
Tothom en parla, a tot arreu. Són molts els culers interessats en saber doncs, com van avançant aquestes obres, i és per això que avui us volem presentar un canal que en fa un seguiment exhaustiu.
¿Qué pasa, Camp Nouers? Pues mira, por aquí tenemos unos yayos que juegan a petanca siempre ahí. Pues van a estar supercontentos cuando vean que les están haciendo...
Es tracta del compte de TikTok Camp Nou Now. Té en aquests moments, Mercè, 19.000 seguidors a TikTok. I el responsable de les gravacions i també el que estàvem escoltant és l'Eric Cervató, com dèiem, responsable d'aquest Camp Nou Now. Eric, bona tarda, com estàs?
Hola, bona tarda. Què passa, Camp Nouers?
Bé, clar, bé. El primer que ens crida l'atenció és que tu ja, a la teva fidel comunitat de seguidors, ja els hi dius Camp Nouers.
Sí, sí, sí. Va ser l'idea inicial al crear el canal i sí, sí, així es quedarà.
A veure, perquè ens fem una idea, pels que no hagin vist encara els teus vídeos, tu filmes, és a dir, fas aquestes gravacions des del... Entenem que és el balcó de casa teva o des d'on les fas?
Sí, 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 exacte. Des del balcó de casa... Directament tenim la sort de tenir unes vistes privilegiades de l'estadi i ja quan jugava al Barça doncs veia tota l'afició, com s'acumulava tota la gent i tal, i ara doncs, clar, tenim panoràmica de les obres.
Clar, un dels grans temes que ara parlarem també és l'ànim dels veïns, que no sé si estan massa contents amb aquestes obres i amb el soroll, però abans, clar, la pregunta obligada, quina és l'última hora d'aquestes obres al Camp Nou, que nosaltres no som com tu i no tenim aquestes vistes privilegiades a les obres?
Vale, doncs, bueno, més o menys, avui crec que ja també estaven, han muntat com una grua molt gran, sí. Vale, ja es veu. En principi han d'haver-hi 6 grues, com aquestes. Mm. Ara estan muntant les 4 més grans que van a cada cantonada de cada gol i ara estan acumulant les peces per començar a muntar la segona. Mm-hmm. Llavors, bueno, i també estan acabant com un mur de pressió que hi ha entre la travessera de les Corts i l'estadi. I, bueno, també es veuen ja certes feines que estan fent dins de la segona graderia, la primera, per rehabilitar-les.
Clar, els teus vídeos, que a nosaltres ens agraden molt, tu ja hi ha personatges, no?, que es van repetint, van apareixent en els teus vídeos. Explica'ns una mica quins són els habituals a les obres del Barça, aquestes persones, doncs, que hi acostumen a passejar.
Bueno, sí, a veure, hi ha certs... O sigui, tenim els topògrafs, que sempre estan per allà, sempre hi ha, clar, obrers fent algunes feines... Bueno, les feines que, òbviament, s'han de fer, però que a vista de algú que no té ni idea de com va una obra com jo, a vegades em resulten curioses.
Però, clar, sí. Però tu ho fas molt bé, vas explicant una mica el que fan, si es reuneixen, quan fan l'entrepà... No sé si a les obres, que també és un clàssic, hi ha molta... És a dir, més enllà de les tanques, hi ha molta gent gran, molts jubilats i jubilades mirant aquestes obres.
Doncs mira, segur que els hi hauria... El que passa és que ho posen una mica difícil, perquè amb les valles que han posat és complicat poder veure les obres a peu de carrer. Sí que hi ha gent que té canals, diria, YouTube i així, que van, sí, sí, van amb això, una escala, i amb el mòbil o la càmera, i graven directament les obres.
Clar, és que la teva... tu ara deies que per molta gent és pràcticament impossible veure aquestes obres. Tu tens una vista excepcional. No sé si hi ha hagut persones que t'han demanat de pujar a casa per veure la perspectiva d'aquestes obres, perquè, com dèiem, gairebé ningú les pot veure també com tu des de casa.
Sí, no, sí que hi ha gent que t'obre i bastanta gent que t'obre i et pregunta si poden venir a fer fotos i tal, i al final, clar, no estic responent o em sap greu perquè és que al final vull deixar entrar a casa.
Però, Eric, escolta, això és un negoci, eh? Això és una... Jo crec que amb això hi podries fer la primera pela, Eric.
Bueno, això ja hi pensarem en alguna cosa.
Clar, el que comentàvem, també hi han hagut molts veïns de les Corts i els vorals del Camp Nou que es queixaven d'aquest soroll. Tu, a més de ser doncs, el cap o el responsable d'aquest TikTok Camp Nou Now, també ets veí, evidentment, de les obres de les Corts. És veritat, això? És a dir, certifiques que fins a altes hores de la nit encara aquestes grues i aquests sorolls es poden, els podeu sentir, per tant, us perjudiquen, per exemple, el son?
A veure, ara no tant. La cosa és que quan hem fet a ball de tercera graderia, sí que, bueno, jo tinc la sort o la desgràcia de treballar fora de casa. Llavors, clar, marxo d'hora i torno quan ja estan més o menys plegant. Llavors no ho he d'aguantar, però algun dia que s'hem quedat a casa, sí que quan estaven tirant a terra la tercera graderia o estaven picant, fer forat, doncs, ostres, que comencin a les 8 del matí és fotut. I algun dia, han començat algun dissabte també a les 8 del matí, però ja no passa.
Ah, suposo que en general tots teniu moltes ganes de que això ja vagi acabant. No sé si tu, fent aquests vídeos de les obres del Camp Nou, també tens una mica d'idea de com quina és l'evolució del projecte i si van en el temps establert, és a dir, si van complint doncs els pronòstics d'aquesta construcció.
Home, jo crec que sí, perquè al final em porten 3 mesos dedicant-s'hi a fons i ja han fet avall tota la tercera graderia i ja estan posant la cimentació per començar a construir el que és la tercera. Diria que al final el Barça ha de començar a jugar al novembre l'any que ve en l'estadi i el que necessiten és tenir rehabilitades la primera i la segona graderia, tota la zona d'accessos al camp, suposo que preparada. Llavors, jo crec que sí, jo crec que van bé. I que hi arribaran.
Segons el teu punt de vista, perquè clar, també ara doncs ets un expert, creus que està quedant bé? Ens quedarà un camp nou ben xulo o serà una mica com el del Real Madrid a l'estadi al Bernabéu, que ha quedat així una mica ha quedat, diguéssim, ben diferent a com s'havia projectat?
Sí, home, jo espero que quedi bé. Al final, clar, ara no se sap per què són les entranyes de tot el projecte i no sap com es quedarà, però sí, és molt divertit això també, que en molts vídeos van tanta gent del Barça com del Madrid a dir-se coses.
Ah, sí, eh? Hi ha debat. Els del Madrid, que tenen enveja dels del Barça o com està la situació?
I venen i diuen, no, i el negre irà a Futbol Club, després els del Barça surten i diuen, i la vostra és una llauna de sardines, i bueno, comencen a insultar allà. És bastant entretingut, la veritat.
Clar, Eric, a més, comentaves tu abans, clar, quan hi havia Lliga, hi havia Champions a Camp Nou, vosaltres podíeu veure el partit des de casa, no? Això també és un privilegi.
Veiem una de les dues pantalles. O sigui, la pantalla que queda al gol nord sí que la veiem des de casa.
Val.
Llavors era graciós perquè quan retransmetien la repetició dels gols i tal per la pantalla, doncs sortíem a veure'l. El que passa és que també fa que no poguessis veure pràcticament mai el partit a casa per la tele, perquè va amb delay. O sigui, viure tan a prop del camp, qualsevol... No pots veure a casa perquè d'això crida al camp i ja saps que pues, te'n pots acostar a la tele a mirar perquè marcaran.
Clar, això normalment passa si escoltes el partit per la ràdio i ho mires per la tele, que hi ha aquest delay, no? Però clar, si tens el camp al costat encara...
Sí.
Encara es complica.
Si tens el camp al costat, ja no hi ha ràdio ni internet. Ni...
No, l'efecte sorpresa ja desapareix. Eric, m'he deixat de preguntar-te, suposo que ets culer, no?
Sí.
Molt bé. I vas a Montjuïc o no? O t'esperes a que el Barça torni al Camp Nou?
Ui, no, jo ja m'espero. M'espero. Ja estic entretingut amb les obres.
Molt bé, Eric. Doncs, escolta'm, esperem els teus vídeos, ja que suposo... A quina hora els graves, més o menys, el vídeo? Tens sempre una hora predilecta per gravar-los? O això amb això improvises?
Improviso molt, perquè és això. Al final tinc una feina i quan em deixa i quan tinc temps arribo a casa o qualsevol cosa, gravo alguns vídeos, o per exemple alguns els penjo cap de setmana, que són també coses que he anat gravant durant la setmana, clar. I la gent es posa, hòstia, estan treballant el domingo. No, són gravats. I és de diumenge, dia dissabte, que fan gent coses, són gravats.
Molt bé. Eric, és divertidíssim el que fas. Diguéssim que tu ets el Camp Nouer per excel·lència. Moltíssimes gràcies per atendre'n, responsable del compte de TikTok Camp Nou Nou. Et seguirem atents, aquestes obres, i si hi hagués alguna cosa, ja et trucaríem com a corresponsal d'aquestes obres.
Perfecte.
Moltes gràcies, Eric. Bona tarda.
Que vagi bé. Adéu.
Ràdio Estel.
A El benestar urinari comença per beure líquid abundant i cuidar la higiene íntima. Però quan apareixen les molèsties en aquesta zona, ja ho tinc clar. Cistomar Forte, de Laboratoris Marnis. Són còmodes vials per beure amb nabiu vermell, demanosa i passacamins. L'herba passacamins ajuda a eliminar els bacteris del tracte urinari. Recorda, demana Cistomar Forte de Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies.
Els podcasts de Ràdio Estel et milloren el dia. Amb els millors vins, la millor música, les millors propostes culturals, les millors històries i, en definitiva, el millor del millor. Entra a radioestel.cat, a l'app de Ràdio Estel oficial o a Spotify i enganxa't als nostres podcasts. Millors? Impossible. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. De 2:45 a 6 de la tarda, Fabricació pròpia.
En 4 minuts ens situem a 3:45 de la tarda i en els propers minuts aquí al Fabricació pròpia d'aquest dimarts us volem parlar d'òpera. Concretament d'una iniciativa del Gran Teatre del Liceu. Parlem de l'Òpera dels Amics, el 5è espectacle de Sinfonova. L'Òpera dels Amics és un concert, us heu d'imaginar, un concert de gran format que recull els fragments operístics que més emocionen a 5 personatges populars. Clar, per descobrir, clar, ens va cridar molt l'atenció, no?, aquest punt de partida. Per descobrir més detalls sobre aquest innovador format, és un plaer saludar aquí a l'estudi al director artístic creatiu de Sinfonova, el Marcel Gorgori. Què tal, Marcel?
Molt content de ser aquí. Moltes
gràcies. Tarda.
Bona tarda.
Dius que en el món de l'òpera, o sigui, és una, o sigui, que el món de l'òpera és una font de plaer.
Inesgotable. No, és veritat, és veritat. O sigui, hi ha àmbits... Jo també he fet coses en el món del vi i passa també això.
Sí.
Passa també això.
Sí.
Hi ha àmbits que, si hi entres i comences a estirar el fil...
No pots sortir.
Cada vegada allò es va fer més gros, més gros, més gros, més gros, i no t'ho acabes. Clar, això és molt interessant.
I per què creus que passa, això?
No, no ho sé, noia, perquè l'òpera té més de 400 anys d'història. Clar, n'hi ha molta d'òpera, i molta òpera diferent. Sempre em diuen... Clar, la gent que diu, a tu t'agrada l'òpera, teòricament s'hauria de dir quina.
Val.
Perquè, clar, l'òpera que es feia el 1600 no té gran cosa a veure amb la que es feia el 2000, i per tant... Però, en fi, és molt ampli i, per tant, hi ha molt camp per córrer, clar.
Clar, però sí que és veritat, Marcel, que moltes vegades, potser perquè no, desconeixença o el que sigui, ens fixem sempre en la mateixa òpera.
Sí, perquè l'òpera romàntica...
Qui té l'òpera romàntica?
Per què ens agrada Pretty Woman tant,
clar,
la pel·lícula? Perquè explica les coses que ens agraden i perquè acaba bé i perquè això... Bé, doncs amb l'òpera passa una mica el mateix. Hi ha un tipus d'òpera que és més fàcil que ens arribi i que ens commogui, perquè no és tan reflexiva i és més de pell. Clar, tu sents, doncs, no sé, sents la Traviata...
Clar.
I, o sents això que estem sentint ara...
Què estem sentint ara?
L'intermezzo de la cavalleria, fixeu-vos.
Oh!
Això és l'intermezzo de la cavalleria rusticana, que molta gent el coneixerà per el final de la pel·lícula El Padrino 3.
Clar, és veritat.
Que tot el final de la pel·lícula va amb aquesta música, no? Per exemple. Clar, llavors la gent, que no és aficionada a l'òpera, veu la pel·lícula i diu, oh, que meravellosa aquella música. Què és això? Ah, benvingut al club. Doncs això és òpera, amic meu.
Vine, que t'ho explico.
Vine, que t'ho explico. No, clar, i això...
I aquest fragment d'aquesta òpera?
Sí. Això és un intermezzo. Això, aquest tema musical que guia aquest intermezzo, és la música que Mascagni, que és l'autor de l'obra, associa al drama de Santuzza, que és la protagonista femenina. Ara és una mica llarg d'explicar, però és un drama, molt drama.
Però també ens agrada els drames.
És un drama molt drama que passa a Sicília, per això El Padrino 3 la fa servir, perquè recordeu que El Padrino, el fill del Michael Corleone, és tenor, i resulta que debuta al el Massimo de Sicília, el gran,
mira, mira,
clar, el principal teatre de Palermo, em sembla que és, i amb Cavalleria Rusticana, que passa a Sicília i que és un drama molt considerable. Llavors, aquesta música se t'emporta, això.
Se t'emporta. És que és això, clar, això se t'emporta.
Aquí no cal que sàpigues música, ni cant, ni res. Tu et deixes anar i això se t'emporta.
Són emocions,
clar,
l'òpera?
Clar, és pell, és pell. La gran majoria de l'òpera romàntica és pell. És una cosa que tu no pots gaire explicar. Ara, sortint d'aquí, me'n vaig a fer una conferència de la Callas, per exemple.
Val.
Clar, jo com explico què és la Callas? Home, la Callas, el que la Callas expressava amb una paraula, moltes sopranos ho expressen en mitja òpera sencera. Clar, llavors, com es defineix això? Què tenia la Callas?
Què tenia, clar.
Home, doncs, a part d'una veu molt singular, a part d'un talent enorme, doncs que tenia una capacitat de comunicació enorme.
Immensa.
Immensa. I això, com s'aprèn, això? No se sap. No se sap.
Potser això es té o no es té.
Es té bastant, sí. Bastant, sí. Bastant es té o no es té. Després hi ha la tècnica, hi ha el cant, hi ha la música, però si no es té això, és difícil que un acabi sent una gran estrella de l'òpera.
On vas a fer la conferència, ara?
Avui la vaig a fer a Lleida, amb els amics de l'òpera de Lleida, sí.
Sí. Doncs escolta, els amics de Lleida que ens estiguin escoltant, que vulguin saber més de Maria Callas.
Si vols més coses, el diumenge faig un concert. Però aquí hem vingut a parlar del Liceu. Hem vingut a parlar del 31 d'octubre, l'òpera dels amics al Liceu. Tot està bé, però clar. El diumenge faig un concert al Prat de Llobregat sobre Maria Callas, també.
També. I ara parlarem del concert del 30 d'octubre, però la Maria Callas per tu és important?
No, simplement que m'ho demanen.
O ara s'ha donat?
M'ho demanen perquè aquest any fa 100 anys que va néixer. I aleshores a molts llocs fan
conferències, xerrades,
no? Fan aniversaris, fan concerts, fan d'això, sí.
Va, parlem d'aquest proper 31 d'octubre.
Sí. Aquest que és un concert... La Callas no la tenim. No la tenim. El Liceu no la tenim. Això sí que seria un bombasso.
T'imagines?
No. Vostè és Maria Callas.
Maria Callas. No, l'òpera dels amics...
Aquí la tenim, aquí la tenim.
Ja la tenim aquí. Perdona, Marcel, que un d'aquests grans amics la podien haver triat.
Doncs sí, sí, sí.
No? A la Maria Callas?
Sí, però jo no els demanava que triessin cantants.
A veure, com ha anat això? Explica'm-ho bé.
Simplement, com et passa a tu, jo fa molts anys que m'arrossego pels mons de micròfons i de televisions i de teatres i de tot plegat,
sí.
I sé, perquè alguns han vingut als meus programes, que alguns personatges populars els agrada l'òpera. I a mi, com que sempre tenim aquesta idea, el Segell Sinfonova, que és qui produeix aquest concert, ja n'hem fet cinc, hem fet cinc gires, sempre tenim una mica aquesta idea de dir... A l'òpera li agrada a tothom, en realitat. Uns més, els altres menys, però... I moltes vegades la gent no sap que li agrada. A mi em semblava que ensenyar que personatges que pertanyen a mons completament diferents també els agrada l'òpera, encara que no en siguin experts, perquè cap dels cinc personatges populars que protagonitzen el concert L'Òpera dels Amics és expert, vaig pensar, a veure, per quins mons m'he mogut jo? Bueno, jo m'he mogut pel món del vi.
El tenim.
El tenim. Josep Roca.
Va.
Del celler de Can Roca.
Primer gran amic.
Aquest primer gran amic. Per quins mons més m'he mogut? Doncs el món de la ràdio. El Toni Clapés, per
exemple.
Clapés, el món de la ràdio. Per quins mons... La tele. Doncs l'Helena García Melero.
Va, la Melero.
La Melero, per exemple. Per quins mons... El teatre. Estic fent teatre des de fa anys. El Carles Sans, del Tricicle. I quin em queda? Ja no sé. Ja... Ah, sí. El Boris Izaguirre.
I el Boris...
Perquè són tots els mons. El Boris Izaguirre.
El Boris ho té tot.
Clar, jo l'he portat a programes d'òpera.
Sí.
Parlant d'Otelo, parlant de Madame Butterfly, a programes de vi. Parlant de vins de tot tipus. O sigui,
sí.
Per tant,
vaig o sigui, era el personatge que t'encaixava amb tots.
M'encaixava
molt,
molt bé. Quan fèiem els enregistraments d'aquestes converses, era a Barcelona, jo sabia que era de Barcelona,
sí.
I li vaig dir, Boris, m'has d'ajudar. I mira, això sortirà a 10 teatres, els 10 teatres principals del país, inclòs el Liceu. Ah, doncs...
Jo vengo.
Home, i tant, no? S'hi va apuntar ràpidament, sí, sí.
Va, doncs escoltem aquesta conversa que vas tenir amb el sommelier i propietari del celler de Can Roca, Josep Roca.
Quan escolto música i veig i visc vi, i aquí doncs hi ha un vi que em porta. És aire, és insinuació, és sutilesa i aquesta part de delicadesa, de feminitat.
Història,
Clar, el Josep Roca és una de les persones que més sap i que més bé sap parlar de vi.
Sí.
I ell em tria diverses òperes. Una d'elles és Cavalleria Rusticana amb aquesta música. L'altra és la Meditació de Thaís. I l'altra és Tannhäuser de Wagner. I em relaciona tres peces, tres moments de cada òpera amb les característiques d'un vi. Sí. I, bueno, és una cosa que et deixa espaterrat.
Clar, perquè tu, diguéssim, que el que li vas demanar als cinc és triar un fragment.
Jo amb el Roca ho sé perquè hi anem junts a l'òpera. Per tant, ja sé quines obres li agraden i tot
plegat. No t'hagués calgut.
Clar, però li vaig dir, mira, com que cadascú ho portarà una mica al seu terreny, Carles Sanz explicarà per què tria Rigoletto, per què li agrada El trobador de Verdi, sí. Doncs tu relaciona-ho, agafa de l'òpera que vulguis i parla'm de... I a més ell ho fa, això. Ell fa tastos de música amb vi.
Amb vi.
I jo també, per cert. Però ho faig.
I quan ho fas?
No, ara no ho sé, ara en faig algun d'aquí poc, però no es tracta de repassar l'agenda. No ho sé, però...
No, però parlava... És molt interessant perquè parlava d'aquesta sutilesa.
Clar, ell és capaç d'agafar les característiques físiques que té un vi, però reals, no metafísiques inventades. O sigui, si un vi, per exemple, és lleuger, o un vi té un pas de boca molt àgil,
sí,
diria igualit, això no pot portar una densitat d'orquestra bestial, o no pot portar una veu molt potent, ha de tenir una cosa etèria, ha de tenir una veu que voli en el vent, gairebé amb poca orquestra, amb poca... Ell fa aquesta mena de relacions, no? I les veus greus les associa amb la tristor, amb la zona del Priorat, en fi...
Això és... I, clar, llavors, ell, aquest 31 d'octubre, al Liceu...
Ell explica això amb tres peces.
Explicarà amb aquestes tres peces.
I els altres amb tres peces més, cadascun d'ells.
La repassem o no?
Va,
les anem repassant. Recordem, que a més de Josep Roca, el concert del proper 31 d'octubre, que queden entrades per anar al Liceu...
És que hi ha molta entrada per vendre al Liceu. 2.200,
I quantes? Aneu bé per això, no?
Anem bastant bé. Estem un 75%.
Intentem omplir el Liceu.
I falten 15 dies encara, o sigui que encara hi ha temps.
Home, sí, ja veuràs.
Bueno, 15 dies. Després d'avui? Després d'avui, què? Falten 10, o no sé.
10, avui és 16. No, 17, perdona. 17.
Doncs 13 dies.
Ja ho tens, ja ho tindrem. Va, escoltarem les peces preferides. Hem dit de Josep Roca, d'Elena García Melero, de Toni Clapés, de Boris Izaguirre, de Carles Sanz. Escoltem la tria de la Melero. Mira, que jo crec que va triar... Ah, Nabucco.
Una d'elles, aquesta és una d'elles.
Aquesta és una d'elles, va. Primer va triar Nabucco.
I això que sentim és el... L'Orfeó Bigatà és un cor de 100 veus que és brutal, que està tenint un èxit bestial i que tenim la sort de comptar amb ella.
Clar, Marcel, explica'ns això, perquè qui va estirar, diguéssim, no, aquestes obres?
Clar.
Això és important.
Els personatges trien, però després les hem d'interpretar en directe com sonen al Liceu habitualment.
Sí.
Tenim l'Orquestra Barcelona Filharmonia, dirigida pel mestre Daniel Antolí, que és l'orquestra amb qui sempre fem els concerts de Sinfonova, que naturalment reforcem o escurcem en funció de les peces que s'hagin d'escoltar en cada concert que fem. Després tenim quatre cantants solistes de les millors veus solistes que hi ha en aquests moments al país, que són l'Antoni Lliteres, tenor, la Laura del Río, soprano, la Laura Vila, mezzosoprano, i el Toni Marsol, baríton. I després hi ha un xitxarel·lo que surt allà que explica coses que sóc jo. I ja està. Això és el que hi haurà.
I la Melero què explicava? O sigui, que ha estat tria,
la Melero,
no?
Per exemple, quan tria el Nabucco, a mi hi ha una cosa que em surt.
T'ho esperaves o no? Perquè a ella li agrada l'òpera d'ella.
Sí, jo sabia que ella triaria una altra, que no era el Nabucco. I el Nabucco la va triar de més a més. La va triar també, però jo sabia que a la Melero li agradava molt la Butterfly, la Madame Butterfly. I sobretot l'àrea Un bel di vedremo, etc. Ella explica que s'identifica molt amb el personatge, però també va triar el Nabucco i el motiu pel qual el va triar, a mi em va... Què és allò que et deia? A tothom li agrada l'òpera moltes vegades sense saber-ho. Em va corprendre, perquè vaig pensar... Em va dir... Jo, quan era petita, anàvem de cap de setmana amb el meu pare, el meu germà...
Sí, amb la família, no?
amb el cotxe. I el cotxe, el meu pare tenia un caset que ens agradava molt a tots. I en aquest caset hi havia fragments de diverses coses. I hi havia una peça que nosaltres cantàvem tots. I es posa a cantar, quan em diu això. I comença... La Melero, no? Es posa a cantar. I jo no sabia... Ningú sabíem què era, ni si era òpera o musical.
No la vam enganxar.
I al cap dels anys, a mi em van convidar al Liceu un dia. I era Nabucco. I jo em vaig anar allà sense saber res. I de sobte...
Vas pensar, calla, que és el que cantava l'Anna.
És el que cantàvem amb el pare i amb la família, al cotxe, quan anàvem de cap de setmana, cada cap de setmana. I em va fer tanta impressió...
Boníssim.
Que la vull triar, perquè per mi és una peça molt significativa. Home. I aquest és el motiu pel qual tria els cors de Nabucco que nosaltres interpretem.
Doncs mira, aquesta serà una altra peça, que em sembla que la podem escoltar una mica. Sí? Vinga, va, l'escoltem. Aquesta és la Madame Butterfly. És que la Paula ens l'ha triat, saps per què, Marcel?
Per què?
Perquè és Maria Callas.
Ah.
I està interpretada per Maria Callas.
Ja deia, ostres, aquesta no és la...
No,
la Laura del Río que la canta.
Laura,
però,
no,
però, en fi, la Laura del Río, tothom que vingui que s'hi fixi.
Clar, és que som conscients del potencial que tenim a casa nostra amb aquestes grans veus.
Jo crec que poc.
Marcel.
Jo crec que poc. Jo crec que poc. A veure... En aquest terreny hi ha una mica de papanatisme, eh? És a dir, quan venen els grans noms internacionals, de fora, fem una gran... I s'ho mereixen, perquè no hi ha ningú que arribi a ser un gran de l'òpera que no ho mereixi. És massa complicat i massa difícil. Però, a vegades, hem de girar una mica a la vista al nostre entorn. Nosaltres a Sinfonova tenim la satisfacció de que hem passat dues veus per Sinfonova que en aquests moments ja no les podem anar a buscar. Perquè estan cantant per tot el món i amb uns catxets absolutament increïbles. Una és la soprano Sara Blanc. La soprano Sara Blanc és de Darmós, d'un poble del Tarragonès,
sí.
I els dos primers concerts que vam fer a Sinfonova són els primers moments en què ella va cantar amb una orquestra sinfònica. Fa uns quants anys ja. Eh?
Uau.
Ara...
I ara que ja, està ja no fent gires...
No podem, ni que la poguéssim pagar, que això potser ens arribaríem a posar d'acord, no podem trobar dates, perquè nosaltres hem de fer 10 concerts, i 10 concerts amb la Sara Blanc, no trobem les dates.
Les agendes,
aquesta
no?
Aquesta és una. Una altra és el baríton Carles Pachón, que està a Berlín, que està fent una carrera internacional de nassos, i que també va sortir... A veure, no de Sinfonova, però sí... dels primeres coses grans que feia era amb Sinfonova. I això ens enorgulleix molt. Naturalment, tots aquests noms que he dit són cantants consolidats. O sigui, la Laura del Río, la Laura Vila...
El Toni Marsol. Sí.
Tots aquests estan... Ens costa, una de les dificultats importants que tenim és conjuminar agendes amb tota aquesta gent. Perquè, clar, els teatres tenen les dates que tenen...
Els artistes, clar.
I ells tenen unes agendes bastant complicades.
Mira, escoltem, et sembla una mica de Laura del Río?
Vinga, va.
Estem parlant amb Marcel Gorgori, director artístic creatiu de Sinfonova, i asseu aquest concert que val molt la pena. 31 d'octubre al Liceu, el concert l'òpera dels Amics, repassant aquelles... Ara crec que anem-les a dir, Laura.
Aquesta peça que estem sentint,
sí.
Això es diu La Vergine degli Angeli i pertany a La Força del Destino. És una peça que és molt continguda, molt sentida, i que em fa molta gràcia perquè la tria el Clapés.
Aquesta és la del Clapés.
Aquesta és una de les tres que tria el Clapés.
I ara passarem al Clapés. O sigui, el Clapés li agrada l'òpera o no?
I tant que li agrada l'òpera.
Sí. Li encanta l'òpera. Sí. I per què et fa aquesta primera tria?
Em diu... Aquesta és una de les tres, i em diu... No és la principal per ell. La principal és la Bohème, que també la canta la Laura, sí. I d'això ell explica el perquè, té una relació, també curiosa amb la Bohème. Però hi ha un moment que em diu... A mi em fa ràbia una cosa que la veig per tot arreu. I és que la gent que sap molt d'òpera... Quan jo li dic que, per exemple, m'agrada Verdi, em diuen, home, sí, clar, Verdi, clar.
No.
Com si la gent anés xiulant Verdi per les cantonades com la Rosalia. I diu, jo estic d'acord que potser Verdi són com uns bons macarrons. I dic, però uns macarrons, uns Verdi, no són... Sí, uns macarrons ben fets costen molt de fer. O un bon flam d'ou.
Clar,
tothom menysprea un flam d'ou.
Totalment d'acord.
Però un flam d'ou ben fet...
Una truita ben feta.
És una cosa excepcional. Doncs Verdi, i La Força del Destino, en aquest cas, és una cosa excepcional. D'acord, no és una cosa, potser, per fer tesis astrofísiques, però és una cosa excepcional, que em posa els pèls de punta cada vegada que l'escolto.
Clar, perquè, Marcel, és molt personal, eres el que estàvem dient, que cadascú, no? Clar, tu t'hi has trobat, clar, no? Clar, quan te fan aquesta tria, clar. Dius...
Home, el Boris, per exemple...
És que no vull saber-ho.
El Boris, que en sap molt d'òpera.
El Boris en sap molt. És dels que en saben, eh?
A veure, tots són aficionats, però n'hi ha que...
Que potser són
el
més...
El Boris el que passa és que té aquesta manera d'expressar-se, que sembla més frívola, és més frívola.
Sí.
I clar, i diu, a mi m'encanta Carmen.
Carmen.
I, sí, i dic, ah, Carmen, molt bé. Sí. I dic, i per què Carmen? Diu, bueno, perquè tiene una cosa que... No sé si tenim aquest tall o no, potser.
El tenim a la... A veure el que va
si,
dir.
Si no, aquesta si no ho explico conver... jo.
No, a veure si tenim a la Paula, a veure si ens troba aquesta... aquesta... Sí, escoltem aquesta conversa que va tenir el Marcel Gorgori amb Boris Izaguirre.
A mi m'encanta Carmen. Sí. Ella ha conseguido hacer algo que yo no he podido hacer, que es tener varios hombres a su alrededor. Eso yo lo encuentro admirable.
Ho argumenta més, eh? No, només
amb això.
Però té gràcia perquè jo li dic, bueno, sí, muchos hombres alrededor, però don José el fa ballar com un titella i s'aprofita, diu, d'ell, i diu, es que don José es aprovechable. Don José es un hombre absolutamente aprovechable. I diu, lo lleva escrito en la frente. Aprovechame. Llavors, clar, bueno, llavors ella fa una explicació.
Ja va llar la seva conversa.
Una explicació.
Però és que és veritat que Carmen també és una d'aquestes obres que és aquest que emana aquest respecte, no?, a la dona, no?, aquest poder.
A veure, aquesta... sobre Carmen, i això és el que parlem amb el Boris, és molt curiós perquè sobre el personatge pots sentir dues versions absolutament contràries.
Contràries. Explica'ns-ho això, Marcel.
Des de la persona que defensarà Carmen com una dona empoderada.
Empoderada,
una dona
respecte.
Que busca la seva llibertat, sí. Que no es vol disciplinar a les normes fèrries de la societat en què vivia, no patriarcal, sinó 6 vegades patriarcal. Mm. Des de la persona que diu això, fins a la que diu Carmen era una egoista absoluta, que només pensava en ella, que mou com un titella don José i que quan s'encansa el canvia,
però
sense tenir mai present les conseqüències dels seus actes.
Yeah.
Perquè una cosa és que una persona vulgui ser lliure i vulgui de... I l'altra cosa és que amb aquesta recerca de la seva llibertat perjudiqui tothom que té al voltant. Bueno, doncs aquestes dues opinions conviuen sobre Carmen. Naturalment li pregunto al Boris quina és la...
Mira, tu anava preguntant.
A tu què et sembla?
Home.
Tira la primera. Carmen és una dona que és la dona que el Boris voldria ser. És una dona que fa el que li sembla que ha de fer sense cap mena de remordiment de cap tipus. I a més em diu, i a més, los que atacan Carmen, esto es del siglo pasado.
Esto es del siglo pasado.
El siglo XXI es un siglo mucho más de las mujeres.
I llavors el Boris et va donar aquesta proposta primera, no? Carmen, quina més?
Després em va parlar de Butterfly, també.
També?
Sí,
va coincidir?
Va coincidir amb la Melero, i llavors les fem...
Ho feu variat, no? Dius, aquesta farà l'Helena.
Les dues, sí. I en el cas del Boris vam parlar de... Sí, perquè la Butterfly és un model de dona completament... O sigui, bastant contrari a Carmen.
Clar.
Llavors, com que jo sabia que la Melero em diria que el personatge de Butterfly li agrada i la defensa, llavors jo li dic al Boris, escolta, doncs què et sembla tu, Butterfly? I ell em diu també
el seu parer.
Madame Butterfly.
Això ha estat increïble,
I els moments que trien.
Clar, és que això també simbolitza molt, no?, aquest moment.
Per exemple, la manera que sentíem ara de Carmen és el moment de lluïment.
Sí.
És el moment que Carmen surt davant de tots els homes que l'esperen.
I que això el Boris...
Home,
no?
clar, és un moment de moure's de manera insinuosa.
Sí.
Bueno, nosaltres, la Laura Vila, que és la mezzosoprano que fa de Carmen, ho fa i fa alguna sorpresa que no puc esbrinar.
Bueno, clar, és que no ho explicarem tot, perquè
no,
hi heu d'anar...
No?
Hi heu d'anar aquest 31 d'octubre al Liceu amb aquest gran concert l'òpera dels amics que ens està explicant avui el Marcel Gorgori, que és el director artístic creatiu de Simfonova. Clar, és molt curiós perquè des de Simfonova, productora de concerts de gran format, Marcel, dieu que l'objectiu és el d'encomanar el gust per l'òpera.
Exacte. O sigui, algú em diu, no, és que tu el que vols fer és explicar coses. No, jo no vull explicar
res.
Jo no vull explicar res.
No.
Jo surto a l'escenari i el que transmeto, sigui l'argument que sigui, perquè els concerts de Simfonova tots tenen un argument diferent. Aquest és amb els 5 personatges, però els altres 4 que hem fet, cada un tenia un argument. Mm. Un argument que justifica el perquè de les peces que interpretem. Jo el que vull és que se'm noti que jo crec que allò és collonut. I per tant, qui vulgui acostar-s'hi, que s'hi acosti. Qui no, escolta, cadascú és molt lliure de decidir què fa amb els seus calés i amb què es vol distreure. Jo no vull fer proselitisme, ni vull fer classes de res, no. Jo el que dic és, escolteu això, que a mi
m'agrada.
M'agrada moltíssim.
A mi m'agrada
moltíssim. A qui li agradi bé i qui no també.
Per què creus que ens distanciem de l'òpera, no? Perquè hi ha aquesta barrera moltes vegades.
Home.
Potser pel tema de la butxaca, que potser l'òpera sempre sap... No?
Sí, però això és relatiu, perquè...
Com ho veus,
perquè,
això,
clar,
Marcel?
Què val una entrada per anar a veure la Rosalía al Palau Sant Jordi?
Ui.
potser 200 euros, o potser...
O potser la missa, sí.
Clar, per 200 euros tens una butaca al Liceu absolutament sensacional. Mm. Per tant, això dels calés ja no m'ho crec gaire. Ara, clar, l'òpera té algunes dificultats. D'entrada, que no l'entens. Això per començar. Mm. Després, que una cosa són cançons de 3 minuts en les quals es repeteix 4 vegades una tornada i l'altra és una peça, segons quin tipus d'òpera agafis, que, home, que dura un primer acte del Tannhäuser dura una hora i no hi ha àries, pràcticament.
Wagner, no?, per exemple.
Ah, de Wagner, per exemple, no? Mm. O, clar, té una dificultat de temps, de dedicar-hi un temps lleugerament afegida, a part de l'idioma i a part de que, doncs, clar, t'has de comprar, has de sentir-ho una mica abans, has d'interessar-te. De tota manera, totes les coses que valen la pena a la vida, des del meu punt de vista, requereixen un petit esforç. Totes. Si no et requereixen aquest esforç, malfia-te'n. Perquè, clar, si no ens haguessin ensenyat a llegir, doncs avui no tindríem accés a les obres de la literatura universal, no? O si no ens haguessin... Clar, si tu...
A mi ja m'has guanyat amb això, eh?
Home, és que és així, dona, és que és així. Sí. Clar, nosaltres, per exemple, al concert interpretem La Donna Immobile,
sí,
que és una cançó, no és una ària, això el dia que tinguem temps ja ho explicarem. Però per què? Doncs perquè al Carles Sanz li agrada molt Rigoletto.
Anem al Carles Sanz, a veure.
Home, és curiós perquè tria Rigoletto.
Quina tria ha fet?
Rigoletto i El Trobador. Però per què tria Rigoletto?
Per què?
Doncs perquè Rigoletto és un bufó. El protagonista de l'obra és un bufó, és un home gran, geperut, estrafet, que hi ha un moment en l'obra que diu: la natura m'ha condemnat, m'ha tret un dels drets fonamentals de l'home, que és el dret a poder plorar. Jo haig de fer riure sempre.
Sempre.
Tothom espera que jo faci riure en tot moment.
Sempre.
Llavors, clar, jo i el Carles parlem. A tu et deu haver passat, això. Mm. Perquè el Carles Sanz, tothom espera que quan intervé en un concert o en un acte com el que
faci riure.
Faci riure.
Sí.
No? I sí que en fa, però és un personatge amb el qual ell s'identifica, perquè és això, els bufons, s'espera d'ells això. No, no tenen una altra cara.
Escoltem.
El duc ha agafat la seva filla, la té, doncs, segrestada, pràcticament, no?
Al llit, la té al llit.
La té al llit, sí. Clar, suposa el pitjor, i encerta, i va suplicar, doncs, que... O primer va exigir, perquè és una àrea que té diversos estats d'ànim, no? Vull dir, primer va exigir...
És el cortigiani Vilratza d'Annata.
Exacte.
Potent, eh?
Aquest és el Toni Marsol, clar. Sí, sí,
potent,
sí,
sí. Toni Marsol.
Sí, sí. Però fixa't el Carles Sanz parlant seriosament.
Sí, m'ha sobtat.
Clar, clar, clar.
No estem acostumats, clar, a escoltar-lo així.
Igual que ens sobta quan ara el anem a veure parlar durant una hora i mitja al teatre, que jo vaig quedar...
al·lucinat,
no? Amadalit. Quan va acabar, vaig anar-li i vaig dir: escolta, però tu, clar, tot aquest guió, qui te l'ha fet? Diu: no, no, jo. Doncs escolta, si el tricicle va durar 40 anys, tu tens 40 anys els que aguantis, eh? Perquè sí, és que ha estat de conya.
Sí,
és que ha estat de conya.
Ara està a Madrid, no? Per això,
ara està a Madrid, sí. Serà el Liceu el 31, ei, eh? Com tots els altres, eh?
Clar, sí. Ah, és que això és molt poderós,
home,
no?
Clar,
i
clar,
és molt llaminer.
Sí,
perquè...
però no estaran dalt de l'escenari, eh?
A on està? A veure, com...
Estaran a la platea, home. Clar, home. Alguna referència farem, eh?
Val. però hi seran.
Hi seran, tots cinc. Bueno, el Clapés té un problema que ha de solventar. A veure si...
Ai, a veure,
el 30
d'octubre.
El concert comença a les 8.
I ell ja sortirà del programa massa just.
I
bueno, a veure si li poden fer.
I ell acaba el programa a les 8. Clar. Però igual els últims minutets...
Marxa una mica abans.
Ara no li busquem problemes.
No, però
Toni,
no.
Però...
Anem al Toni, perquè ens has dit que el Toni sí que una de la tria d'Antoni Clapés era...
És la Força del Destino,
sí?
D'això. La que ell li agrada molt...
Quina és?
És la Bohème.
La Bohème.
I un bon dia va arribar a la Bohème al Liceu. I és dels records més extraordinaris que tinc. Tu vas voler entrar a Catalunya Música,
sí,
i no et van acceptar.
No em van acceptar.
Això m'ho has d'explicar el primer de tot.
I em van dir allò, ja et trucarem.
I fins avui.
I no...
Aquesta és d'una altra Bohème.
Aquesta és una altra Bohème.
A veure, què és aquesta conversa tan interessant que vas tenir amb Clapés?
No, simplement que ell em va dir això. Jo ja ho sabia, que ell, inicialment, a l'inici de la seva carrera, sí, va fer passos per entrar a Catalunya Música. Però, clar, li van fer unes proves
i
li van començar a preguntar si el la bemoll... I el tio diu... Jo vaig veure claríssim que no seria el meu. I, bueno, em van dir que ja em trucarien.
I, bueno, mira, i sort que em va fer.
I sort, i tant.
Escolta, clar, no?
I...
Et va sorprendre, però, la tria d'aquests tres?
No, no, perquè, home, perquè el que tria és aquest moment que sentíem, que és el gran concertant del segon acte de la Bohème. Això és un moment brutal. Això és un, aquest que sentíem ara.
A veure.
Bueno, no, sí, això és un moment del segon acte de la Bohème, sí. No és exactament el concertant, però és igual.
Però, clar, sí. Perquè, mira, això és interessant, Marcel. Es pot aprendre a escoltar òpera? Vull dir, saps aquest gust de...
Sí. El que passa és que no cal. O sigui, a veure, no cal. Clar, nosaltres... el concertant del segon acte és molt llarg. Nosaltres triem el moment de més esclat i de més eufòria del segon acte, diguem, no? Que és el que a ell li agrada. Diu, perquè hi ha un moment en aquest segon acte que la soprano canta, la Laura del Río canta, i canta una ària ella. I després, a poc a poc, es van afegint en aquesta ària tots els altres protagonistes, de manera que cada vegada és més gran, cada vegada és més gran.
Més gran,
i el Toni
gran,
deia, no, però jo vull tot. O sigui, quan surten tots cantant alhora, hi ha un agut final que és brutal. I diu, i jo quan estic una mica baix o el que sigui, em poso aquest fragment. No? I a més li recorda que, en fi, la seva relació amb la Marta, que és la seva dona, que ja, no desvalem tot.
Exacte. Si no, heu d'anar al concert el 31 d'octubre. Que, per cert, Marcel, deixa'm-ho dir, els oients de Ràdio Estel estan d'enhorabona.
Sí.
Per què?
Perquè et tenen a tu fent el programa.
No. Perquè sortegem una entrada doble per assistir al concert L'Òpera dels Amics, aquest gran concert que ens estava parlant ara mateix en Marcel Gorgori. Què has de fer? Facilíssim. Has de seguir el perfil de Fab Propi Estel, el nostre perfil de Twitter, Fab Propi Estel, i el de Marcel Gorgori. Marcel Gorgori. Etiqueta, el segon pas, la persona amb qui t'agradaria en el concert. I llestos.
I ja està.
I entres directament en aquest sorteig.
Amb una posició privilegiada.
Facilíssim. Ah, sí? Amb un lloc de bona visibilitat. Ostres, això és complicat,
eh? No regalarem una entrada al cinquè pis. Que, per cert, és ple el cinquè pis. O sigui que les entrades més fotudes són les més cares, són les de baixa. Allà aniran.
Escolta, Marcel, pel que estàs dient, això ho heu de repetir. Teniu previst de repetir-ho?
Sí, home, en portem 6 ja de concerts de l'Òpera dels Amics. Hem fet els grans teatres i ens en queden encara 4, em sembla.
Val.
Ens queden.
A on us queden?
A veure, el dia 5 de novembre a l'Auditori de Cornellà. El dia 18 de novembre al Teatre Tarragona. I ens queda una última bastant tardana. Sí, el 28 de gener a l'Atlàntida de Vic. El 28 de gener a l'Atlàntida
de Vic.
I ja hem fet tots els altres.
Això està molt bé, perquè així també feu gira per tot Catalunya.
Sí, sempre fem 10 teatres. Normalment fem els 10 teatres que ens sembla principals de Catalunya.
I deixa'm, per anar ja acabant, això deu ser tot un repte, perquè organitzar concerts de gran format d'òpera, Marcel, què implica això, no? Perquè ens puguem fer una idea.
Implica que probablement si jo no hagués fet televisió fa a l'edat de pedra, ens hauria costat molt d'arrencar això.
Sí.
Sí, home, perquè això, tot això són espectacles molt cars, una orquestra sinfònica de 60 músics, que han d'assajar, hi ha tota una preproducció del concert que no té rendibilitat i que després s'ha de prorratejar, diguem, durant tots els concerts que facis, però hi ha d'haver els assajos. I tot això és molt car. Els cantants, home, no són inabastables, però els cantants bons guanyen diners. I tot plegat converteix en un espectacle que si els teatres no pensessin que ompliran, ens seria molt difícil,
molt complicat,
de tirar endavant. Sí. El que passa és que vam tenir la sort que quan vam començar això fa 10 anys era quan jo acabava de fer televisió.
Bueno, clar, és que tu has fet el Nits d'Arts, va d'òpera, històries de l'òpera...
Jo havia acabat l'Enclau de Vi, havíem fet 3 temporades, i aleshores se'ns va acudir muntar això. I clar, una mica els directors dels teatres, jo anava a veure'ls i em deien, però tu no ets el que feia Vi, ara fa... Sí, però és que ara volem fer això. Bueno, van anar apostant i es van anar omplint els teatres. I per tant, com que ells ja saben que una vegada el teatre l'omplirem,
doncs
es llancen.
Sí. Doncs mira, ens hem de llançar, va.
Que... Ara el Liceu és gran, eh?
El
Liceu... Ja l'hem omplert.
Ja, per això, ja que ja...
Una vegada i una vegada l'Auditori.
Doncs però... ja sou uns professionals amb d'omplir grans sales, per tant, cap problema. 31 d'octubre. Ja sabeu, si teniu ganes, jo en tinc ganes de veure aquest concert de l'Òpera dels Amics, l'únic que heu de fer doncs és comprar aquesta entrada i provar també sort, a veure si fent aquests passos, seguint el perfil de Fab Propi Estel i Marcel Gorgori, i el segon, doncs, etiquetar la persona amb qui t'agradaria en el concert, una entrada doble que estem sortejant. Marcel, ha estat un plaer, moltíssimes gràcies.
Igualment, per
de
a vosaltres.
Que vagi molt bé,
molt
i visca l'òpera.
Això mateix.
Castore.